A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
I l'hem sentit, però no l'hem saludat. Joaquim Millán, bon dia.
Molt bon dia.
Aquest espai que, com sempre, es fa en col·laboració amb Eurolocal per repassar una miqueta doncs, tot el que tingui relació amb la Unió Europea i el que, sobretot, aquelles parts que més ens puguin afectar o que doncs, ens donin una miqueta d'idees per entendre aquesta realitat internacional tan canviant, tan convulsa, perquè sembla que no vivim tranquil·litat des de fa molts anys.
Molt de temps, molt de temps. Vull dir, de fet, estem en una etapa que en diem multicrisi, no? Vull dir que abans havia una crisi que durava X temps i ara, bueno, s'amunteguen les crisis. Podríem parlar de crisi de canvi climàtic, crisi encara del que suposa la postpandèmia, crisi de les guerres en aquests moments perquè hi ha en plural, crisi alimentària que no se'n parla massa, però ja la comencem també a veure i a notar, crisi bancària que la rastrem des de la crisi financera del 2010-11,
ja està,
crisi de lideratge mundial, que aquest és un altre tema. Abans deies, bueno...
No, que ara Beltrán es liderarà tots.
Bueno, esperem que no sigui ell, no? Però abans deies, bueno, hi ha algú, em veu malament que lidera. Dius, ara no sabem qui lidera, no? I per tant, i això també són faltes referents internacionals, com els podem també inclús trobar a nivell més local... Pues està passant a molts àmbits, no? Vull dir, la falta de lideratge o falta d'aquella persona que posem cara i ulls, que per nosaltres, doncs, bueno, faci bé o malament, però ens dona certa tranquil·litat, que poder a vegades és una tranquil·litat que ens la fem nosaltres, no?
Sí, però bueno... Però costa, perquè en el seu moment Obama semblava que ho podia ser i no ho va ser, Macron també anava amb unes ínfules i tampoc, i clar, no parlem de Putin, oi?
Bueno, i si parlem d'Unió Europea, encara la gent amb nostàlgia ens recorda la d'Angela Merkel, vull dir, com que almenys posava ordre i quan parlava ella deies, bueno, això va en sèrio, no? O li donaves tu una certa credibilitat, també se la va guanyar, això també s'ha de dir, a favor d'ella, vull dir, no, tot és casual, vull dir, un treball que ella va fer com a lideratge, inclús avui en dia que no digui res també és bo, perquè, bueno, ella ha deixat de liderar i no està posant cullerada cada dos per tres dient el que han de fer els altres, no?
Com altres, oi?
És que és veritat, hi ha altres que es retiren i encara segueixen dient el que han de fer els altres, no? Quan ells, quan van estar, tampoc van ser, no van atinar massa, no? Amb la qual també penses, bueno, en fi. Per tant, bueno, si la nostàlgia és l'Angela Merkel, que per cert, sempre recordo, no va tindre mai cap càrrec europeu, cap càrrec europeu, doncs penses, doncs alguna cosa no acaba d'anar bé, no? I a tots nivells, no? En aquest àmbit, no? Uh-huh. Poder estàvem també acostumats a que després de la Segona Guerra Mundial i fins ara pues, necessitàvem tindre algunes qüestions que ens donés tranquil·litat i seguretat, després d'unes èpoques molt convulses de principis del segle passat, i ara ens trobem poder també en un moment on aquesta incertesa, nosaltres, certes generacions, ens posa molt nerviosos, veig que la gent jove no tant, ho pateix també, perquè després hi ha altres conseqüències col·laterals arrel d'això, però s'estan acostumant a viure en un món incert, no? Que no sé si és bo dolent, perquè, esclar, al final, doncs, també aquesta capacitat d'adaptació constant, perquè les coses canvien molt ràpidament, i tu ara ho deies, en l'àmbit internacional, inclús en l'àmbit de les tecnologies, que també és una altra cosa que ens està afectant el nostre dia. Vull dir, ara parlem només de la intel·ligència artificial en un sentit una mica així casolà, no? Mira, han fet una meme, han fet un vídeo que parla no sé qui, que no és ell, però la intel·ligència artificial canviarà el món laboral, però ho farà tan ràpid que no ens donem ni compte. No allò de, bueno, en 20 anys, no, és que amb els propers 5...
I, de fet, la Unió ja vol regular-ho. No sé si ha sortit ja el reglament, sembla que sí que ha sortit
sí,
el reglament.
Sí, sí, sí. Bueno, és l'única institució pública que, d'augment, està intentant regular això d'alguna manera, perquè també és regular una cosa que no sabem encara quines repercussions tindrà, tampoc és tan senzill, perquè estan regulant una cosa que no sabem la dimensió que tindrà. Però hi ha els experts, per exemple, en el món laboral, l'altre dia deien que canviaran feines en 5 anys. La gent està estudiant coses que, quan arribi un moment, això ja ho fa la intel·ligència artificial. Perdona, llavors què faig jo? Bueno, hauries d'haver estudiat una altra cosa, o en tot cas, una altra manera d'estudiar això mateix que estàs estudiant, perquè al final necessitarem persones al darrere que també controlin, regulin el que és l'intel·ligència artificial, que no la podem deixar que vagi sola, no? Però clar, inclús les metodologies o part de la feina que estem fent ja no serà necessària que la fem nosaltres, no? Bueno, això és bo, és dolent. I també una altra cosa, quan va haver-hi la revolució industrial, l'altre dia em deia a una conferència, bueno, hi havia unes màquines que tu les tocaves i les veies, no? Mira, aquesta màquina que hi ha aquí, però la intel·ligència artificial és una cosa que... On està? A l'ordenador? No sabem, no? Vull dir, m'entens? També és una cosa que també per nosaltres, per aquestes generacions que et dic que ens estem adaptant a base de que no tenim més remei, allò que dic, me reinvento, dic, és que te reinventes perquè no tienes otra, i està molt bé perquè inventar-se és tirar endavant, doncs també ens està costant molt adaptar-nos a tots aquests canvis i els que vindran que seran brutals, no? Però bueno, ho deixo aquí, que seria un altre debat, eh?
Vinga, ens portaves una enquesta, estem sí. a 100 dies, com dèiem, de les eleccions europees, que són entre el 6 i el 9 de juny, en sí. concret nosaltres ens tocarà el 9.
Perquè votem sempre el diumenge, hi ha països que voten també dijous, altres dijous divendres, uns altres el dissabte, la majoria el diumenge, però per això durant 4 dies, 6, 7, 8, 9, hi haurà eleccions al Parlament Europeu, i això vol dir que els que hagin votat el 6 quedaran bloquejats els resultats fins al 9, que es donaran tots, perquè no hi hagués una tendència de dir mira el que està passant a tal lloc, doncs nosaltres ara condiciona el vot als països que, per exemple, votem els darrers, que seria el diumenge 9 de juny. No? Això per una banda. Però sí, sí, a 100 dies d'unes eleccions europees que, malgrat la gent no se les sent encara massa properes, jo començo a intuir que la gent sí que intueix que són importants. Vull dir que aquesta vegada dona la sensació que són més importants que la darrera eren més importants que les anteriors, per tant, cada vegada les eleccions europees dona la sensació que ets conscient de que això que passa a Europa, a Brussel·les, a les institucions, que a vegades no les coneixem massa.
Però vols dir que la gent no acaba votant en clau interna sempre?
Bueno, jo crec que hi ha països més i països menys.
Però en el cas d'Espanya...
Sí. Cosa nostra, sí. De fet, ho veus ràpidament. Quan coincideixen amb altres eleccions, hi ha més gent que va votar. I quan no, doncs s'utilitzaran aquí pels partits polítics per fer una mica una lectura interna, no? És a dir, el resultat de les eleccions europees serà dir escolta'm, el partit que governa el PSOE no ha perdut vot d'intenció, etcètera, etcètera, o el Partit Popular si esgarrapa, veus, ja tenim aquí el canvi que vindrà, és a dir, segurament tindrem lectures d'aquest tipus, de que les eleccions europees és com quasi una prova pilot de com van les coses aquí d'intenció de vot per les properes generals, no? O per qüestionar el govern en aquell moment, o s'utilitzarà per erosionar el govern, evidentment l'oposició és el que fa, però a mi m'agradaria que és un debat europeu, dir, bueno, molt bé, vostès que estan parlant d'això, bueno, a nivell europeu què fan o què han fet? Perquè, clar, què passa? Que a vegades aquí, moltes vegades pensem, mira, això a Brussel·les s'ha decidit una cosa o una altra, que poder, una directiva europea o no, que quan s'aplica aquí ja anem tard, perquè ja s'aplica a tots els 27 estats membres, per tant, poca discussió podem fer, però hauríem de preguntar, bueno, vostè que ara està queixant-se del partit X, què va fer el Parlament Europeu, que sí que té representants allà? Va votar a favor? Va votar en contra? Es va abstenir? I per què va fer una d'aquestes tres opcions? Perquè a vegades hi ha aquest doble llenguatge dels partits, que a Brussel·les fan una cosa i després en clau nacional fan una altra o diuen una altra. I això també jo penso
però
que...
Però això no arriba al públic.
No arriba al públic. Però aquí hi ha dues coses. Una, jo ara ho dic una mica més, ja convençut. És a dir, abans... És veritat que bueno, hi havia l'excusa de dir escolta'm, això d'Europa no ens arriba, això d'Europa és llunyà, fa poc que hi som, però nosaltres ja vam entrar l'any 86. Ara ja és una excusa una mica així d'excusa. És a dir, bueno, això d'Europa no ho entenc massa. Clar, escolta'm, pues, si no ho entens massa tens un problema.
Però m'has dit que han sortit enquestes que demostren això, no?
Sí, 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 per això et dic, per això et dic. Però llavors tens un problema de cultura general, democràtica, però inclús general. Perquè si ja portem més, quasi 40 anys formant part d'això que en diem Unió Europea, que jo sempre poso tres exemples. Un, ens dona una cosa que es diu ciutadania europea, que ens donen més drets i privilegis que els que tenim per ser nacionals d'un estat. Estat espanyol, per exemple. Entre altres coses, perquè, mira, una de les coses que ens dona, que això ho entén tothom, és que jo avui entro a una plataforma d'aquestes per buscar un vol, i com que a nivell europeu, amb el meu DNI i una targeta de crèdit, m'és igual anar a Madrid que a Milà o a Montpellier, tinc una facilitat absoluta. Això és gràcies a la Unió Europea, perquè fa uns anys això era impossible. Vale? Una. Dos. El 80% de l'impacte legal que rebem, de totes les lleis que ens arriben, directe o indirectament, s'ha pres a Brussel·les. L'única cosa que fa és una directiva europea, dona 3 anys als estats perquè adaptin la seva legislació, en el cas espanyol tenim, a més, comunitats autònomes amb legislació, amb comunitats autònomes amb poder legislatiu, perquè tenim Parlament, també ho han de fer, i a vegades aquí una ordenança municipal de Sitges. Ai, mira, això ha canviat. Bueno, és que això és una normativa europea. Bueno, per tots els municipis d'Europa s'ha de canviar, també, no? I, per tant, ens està afectant amb un 80% de les lleis que ens diuen com hem de fer les coses, si les podem fer així, no les podem fer ja, tela marinera. I després sempre dic una tercera, que això tothom ho entén. L'administració pública, també europea, no és gratis. La paguem amb els nostres impostos, com la municipal, la regional o l'estatal. Per tant, una cosa que pago, que resulta que amb un 80% m'afecta la meva vida amb totes les lleis que m'arriben, que em diuen com haig de fer o haig de deixar de fer les coses. I, a més, resulta que tinc uns drets i uns privilegis pel sol fet de ser ciutadà de la Unió Europea, hauria de tindre un interès mínim de saber com funciona. No cal ser un expert, però un mínim. La gent no té aquest mínim, no? Llavors, doncs, segurament comencem a pensar que tenim alguna culpa nosaltres també, com a ciutadans i ciutadanes, d'on interessants per com funcionen les coses, no? Digo jo, eh?
Sí, sí.
Després però... de quasi 40 anys.
Sí. Però llavors aquests mateixos ciutadans i ciutadanes que majoritàriament o en molts casos no demostren un interès per com funciona el sistema són els que acaben enviant els polítics en aquestes eleccions, oh, votant probablement en clau interna.
Correcte. O són aquells que no saben com funciona un ajuntament, però quan els hi toquen una mica els nassos, perquè ens entenem, són els que es manifesten a la porta sense saber molt bé com ha arribat aquesta decisió a prendre's, no?
Però és legítim fer-ho, eh?
Sí, però també és legítim no només pensar els drets que tenim, sinó els deures. Jo sempre penso que quan ja a vegades vaig a un institut i dic quin és el primer deure que tens com a ciutadà, saps que em contesta tothom? Pagar impostos. I dic no, el primer deure que tens com a ciutadà és conèixer els teus drets. Per poder-los defensar, valorar, etc. Avui també explico moltes vegades, podem defensar o podem ara reivindicar que volem una jornada laboral amb menys hores perquè va haver-hi els nostres avis que van lluitar perquè fossin 40 hores o les que siguin, perquè abans la gent treballava hasta el fin de setmana. Jo he vist, i tu també segurament a casa has vist treballar caps de setmana, allò famós, aquelles hores extres, etc. i el que fes falta. Ara tenim la sort que podem reivindicar o lluitar per unes millores, en aquest àmbit estic parlant del salarial, com podria ser de drets ciutadans, civils que tenim, gràcies que algú també va lluitar en el seu moment. Per tant, jo només dic, serà imperfecta la Unió Europea? Segur. Però, home, nosaltres valorem l'esforç que s'ha fet com a mínim d'altres generacions, perquè com a mínim han lograt, sí, fer una cosa que és que durant aquests últims 60 i pico d'anys, els que conformen aquesta Unió Europea no hem fet una cosa que abans habitualment fèiem. Quina? Muntants de pollos que 2x3 amb guerres, exèrcits i evidentment el que suposava tota la destrucció que això suposava a posteriori, exemple, Primera i Segona Guerra Mundial, més de 60 milions de morts a Europa, el 20% de la població, i això de moment, això no ha passat afortunadament durant aquest temps. No parlo del continent, ara tenim una guerra i ventina dels Balcans, que això és una altra història, però dins d'això que diem a Unió Europea això no ha passat. Bueno, segurament, torno a repetir, jo sóc molt europeista, però també molt reivindicatiu, perquè m'agradaria que les coses fossin millor, però també reconec que el projecte ha valgut la pena, com a mínim pel resultat aquest.
A veure, parem un momentet, perquè avui hem anat de reflexió d'entrada d'en Joaquim, i saludem el nostre politòleg de capçalera, per dir-ho d'aquesta manera, l'Albert Balada. Albert, bon dia.
Hola, molt bon dia, com esteu?
Molt bé, mira, estàvem... No sé si escoltàveu aquesta part de la inicial de la conversa amb en Joaquim.
No l'escoltava, no.
Doncs bàsicament... Bàsicament els 5 cèntims els fet ràpid, i és que, clar, entre el 6 i el 9 de juny hi ha eleccions europees, i en Joaquim doncs una miqueta deixava caure això de que aquestes eleccions són importants. Totes les eleccions acostumen a ser importants, perquè sempre els que surten escollits decideixen coses, però després també passa que les eleccions europees, doncs, com ens queden tan lluny, bona part de la població no sap exactament què vota, i al final acaba votant moltes vegades en clau interna. I clar, resulta que després de quants anys fa que estem a la Unió Europea?
Des de l'any 1986, quasi 40 anys.
Quasi 40 anys, doncs amb 40 anys no hem estat capaços d'entendre què és aquest monstre. I aleshores, a què anirem a votar? I la reflexió, que és una reflexió que no té més recorregut que el fet d'autoflagelar-nos, doncs és això, no hem estat capaços d'explicar el monstre perquè la gent sàpiga què anirà a votar entre el 6 i el 9 de juny.
Bé, a veure, tot i que i ara no sé si corregeixo o no el Joaquim.
Endavant, Albert, tu tira.
Déu-n'hi-do, el nivell de coneixement que hi ha a Espanya, parlo d'Espanya perquè és la circunscripció electoral, eh?
Sí.
I, entre altres factors, pel treball que fan gent com el Joaquim, també ho he de dir, eh? O sigui, el treball aquest de carrer, de peu a peu, i anar explicant, i anar dient. A banda d'això, el sentiment europeista, per les dades que jo tinc, a Espanya són altíssimes, comparades amb altres països, eh? Comparades, doncs, amb França, amb Alemanya, amb la mateixa Itàlia. Per tant, aquí s'ha fet feina, eh? I a veure, la gent aquí també n'és conscient del que ha arribat. El nostre país, gràcies a molts fons de cooperació que ens han arribat des del 86, i la gent n'és coneixedora. Tothom coneix carreteres, coneix l'Avant, coneix la política agrària comuna, per tant, sí, Espanya es coneix prou bé. Quin és el problema? Doncs que Europa és alguna cosa més. Aquesta cosa més és el que la gent desconeix, que suposo que és on anava el Joaquim, més que el que jo estava dient, no? O sigui, hi ha molt coneixement, però hi ha un desconeixement de lo que és la política, perquè això estem parlant de gestió, simplement, processos i procediments, però l'altre és la política, la gran política, el posicionament, determinades maneres de veure el món. Aquesta és la part que la gent desconeix i que vota, com deies tu molt bé, en clau, doncs diríem local, local de país, de circunscripció.
Jo, Albert, aquí posaria un element que és que poder això passa perquè també aquells partits polítics que presenten llistes al Parlament Europeu, doncs moltes vegades acaben parlant els líders nacionals, que evidentment els interessa un altre missatge, és un missatge europeu que vagi també al missatge nacional, perquè estan preveient que dintre X temps es presentaran unes eleccions en clau nacional, i a partir d'aquí comencem a tindre aquests debats que acaben, com deia molt bé aquí el Joan, s'acaben parlant de temes casolans, no?, que després els maquillem d'europeus, però al final una mica casolans, no? I això és amb aquí una mica de l'error que jo crec que els ciutadans haurien de començar a dir, escolta'm, parleu de temes europeus, no? Perquè, clar, són eleccions europees, no?
Sí, sí, no, tenen raó. Nosaltres, els politòlegs, usem l'expressió contaminar quan es parla d'una cosa que no toca en el moment que no toca, no? Difícilment, amb una de les eleccions municipals, tu pots parlar de Catalunya, o pots parlar d'Espanya, o pots parlar d'Europa, entre altres coses perquè no t'ho compraran. O sigui, la gent ve a escoltar que m'expliques quins projectes tens, no? A nivell català, doncs, ja passaria també si fa o no fa, no? I a nivell espanyol també passaria si fa o no fa. Però, clar, aquí, a nivell europeu, tens tota la raó, Joaquim, bueno, si parlem d'una altra cosa tampoc passa res, no? Perquè com que anem a Europa a defensar els nostres interessos, aquí és la mica d'error que hi ha, que no som conscients que som europeus, o sigui, i a més com si nosaltres anéssim a una altra institució, no, és que és la nostra, és que és el nostre Parlament.
És a dir, estaríem en la paradoxa de que som europeistes però no som conscients de ser europeus.
Possiblement, aquesta frase és bona, m'agrada. Perquè,
sí, està molt bé, sí.
Perquè, Albert, amb l'enquesta aquesta d'opinió, del Centre d'Estudis d'Opinió, ja diu una mica això. Per exemple, el 72% dels catalans veu positiu formar part de la Unió Europea, 10 punts per sobre de la mitja europea, que és un 61, hem de pensar mitja europea també en països darrers que són països de l'est, que poder tenen menys tradició democràtica i que estan a Europa, no tant per sentiments, sinó per interessos més útils, és a dir, a Europa, perquè si no el que hi ha allà, mira el que he fet amb Ucraïna, m'ho hauria pogut fer a mi, o sigui, així de clar, això també crec, sí. Albert, que tu després això pots dir-ne més, perquè tu ets un expert en aquest àmbit, però nosaltres tenim quasi 10 punts més, de 72 a 61, no? En canvi, després, el 60% dels catalans consideren que no coneixen quan hi ha les eleccions europees, a més tenim com un 54% considera que l'impacte europeu a les seves vides és molt gran, o sigui, molt gran vol dir no un poc o mucho, no, molt o bastant impacte, però en canvi hi ha un desconeixement de les institucions d'un 60%. És a dir, hi han dades una mica contradictòries, no? Que van una mica amb la frase que ha dit el Joan, que a mi m'encanta i me l'apunto, perquè és veritat, és una mica el resum això, no? Ens sentim europistes però no sabem massa bé el que vol dir ser europeus, no? Ser membres de la Unió Europea, no? I aquest és una mica el que l'enquesta que jo he llegit així amb tres o quatre dades, no, Albert, ens està dient, no?
Ho està molt bé que portis les dades, que no les tinc jo aquí, però anava en funció del meu discurs d'aquestes dades.
Correcte.
I tens tota la raó, però és que ens està passant una cosa. Tu fas molt bona feina, Joaquim, quan surts i vas als instituts, a les escoles, no? Però ho sé, ho constato i de veritat et felicito. Però em pregunto, com és que el nostre sistema d'ensenyament no preveu que es parli de les institucions de la Unió Europea? Però és que no només això, perquè no es parla de les institucions del nostre país també. Fixa-t'hi, no hi és. Llavors, clar, has d'anar tu, europeista convençut, que treballes amb una institució europeista i que vau fer aquesta feina, a fer alguna cosa que, diguem, l'Estat hauria de fer, no? Que és formar els nostres ciutadans amb les institucions. En realitat seria formar-los en democràcia, no?
No, ja dic més.
Si tu els expliques com funciona el Congrés dels Diputats, els expliques com funciona el Senat, com funciona el Parlament de Catalunya, com funciona l'Ajuntament, explica'ls com funciona també la Unió Europea i ho tens tot complet i tindràs generacions formades.
No, ja dic més.
Una cosa és el que pensin, no? Llavors, clar, dius, està molt bé que vosaltres, els voluntaristes, ho feu això, però estem fallant. Estem fallant, no, i molt.
Totalment d'acord, totalment d'acord. I et dic més, el que anava a dir, a vegades em passa que vaig a un institut i em diuen, ai, perfecte que vinguis a parlar de la Unió Europea, que vaig a parlar una hora, la qual 10 minuts primers perdo senzillament intentant captar l'atenció de la gent que m'escolta, perquè entrar a un institut avui en dia, encara que sigui a parlar de lo que vulguis, la primera lluita és que t'escoltin, després ja veurem si es queden amb algú. Perfecte que vinguis a parlar de la Unió Europea, tal, perquè mira, com que no he arribat al temari, així, amb aquesta hora, com dient, mira, aquesta hora suplirà el temari,
clar,
no? Clar, de la Unió Europea, que igual això suposa 3 o 4 hores d'explicació d'ells, no?, a classe treballar el tema, no? Jo penso, clar, doncs si m'està dient que substituirà aquestes... Bueno, que va bé que jo vingui, perquè així ja ho dona per sentat i ho dona per explicat, dic, molt malament.
Clar, anava per això, dic, no t'ho prenguis com...
No, és que ja t'ho dic jo.
Però clar, dius, bueno, però és que això passa respecte de tot. O sigui, passa, fixa't, que jo us he dit totes les institucions, o gairebé totes,
segur,
que són, no? Llavors, clar, dius, és molt greu això, perquè estàs creant ciutadans, utilitzant l'expressió grega, que ningú me l'entengui, ciutadans idiotes. I idiotes vol dir que no acaben participant perquè no coneixen el que han de participar, que és el que està passant amb Europa principalment, no? Dius, bueno, l'Homicolòmia ha de posar gent formada a fer de professor, bueno, doncs posa-li. I, mare, bueno, tampoc seria problema.
No, jo, per exemple, faig l'exemple, ja estàs parlant ara de primer o segon de batxillerat, que són nanos que a priori el 90% que estan allà i han decidit anar a fer una carrera universitària, a priori, i a vegades jo us dic, bueno, no passa res que el Parlament no el conegueu, o que el govern europeu encara no sapigueu que es diu Comissió Europea, que no sapigueu que tenim una presidenta que és dona per primera vegada, bueno, fins aquí jo puc dir, vale, venga, però bueno, jo els hi faig la broma, però bueno, sabreu, per exemple, la diferència entre el Congrés i el Senat, no? Dic, ja que estem a Espanya, això, esteu amb 18, quasi 18 anys, a punt d'entrar a fer medicina o fer enginyeria no sé quantos, o economia, però això sabreu la diferència entre el Congrés i el Senat, mínim. Bueno, silenci sepulcral, punto, nadie dice nada.
Clar,
bueno,
clar,
parlarem d'una cosa més propera, va. Parlarem del Parlament de Catalunya. Quants diputats escons té, més o menys? La gent, bueno, no. 70, 200, per dir xifres, la gent no sap que són 135. Nosaltres ens va quedar el 135 per aquell programa 135 escons, que va fer molt perquè tothom d'aquesta generació ho sap. O sigui, curiosament ho sap, no? Bueno, doncs tampoc saben, no? I llavors es diu, bueno, i com funciona un Parlament? El que sigui, un imaginari. Bueno, allà hi ha polítics, no sé, decideixen coses, però bueno, com? Treballen en comissions, en partits... No tenen una mínima informació. Gent que després anirà a la universitat a estudiar el que sí, tampoc tornarà a estudiar. I després ens trobem amb gent que porta igual 5 anys ja a cobrar una nòmina i els dius, llegeix-me la nòmina, i tampoc la saben llegir perquè es queden amb el que l'ingressen a final de mes a la seva compte corrent. Esclar, tenim un problema. Llavors jo penso que poder, com dius molt bé tu, el tema d'educació hauria de ser més útil de les coses que ens trobarem. Ens trobem a la vida.
Jo crec que hauria de ser imprescindible, perquè, diguem, inclús allò, diguem, ara anem a posar una qüestió, diguem, allò més patriòtica, no? Però a veure, que ningú me malinterpreti, el que vaig a dir ara, no? Però només per això, aquesta qüestió patriòtica, les institucions s'han de conèixer. Nosaltres, ens fa fins i tot una mica de ràbia com són els americans, no?
Mm-hmm.
Bueno, però és que els americans això ho incentiven perquè a l'escola coneixen els colors de la bandera, qui és el president, què és el Congrés, què és el Senat, què fan cadascú. A mi no em fa ràbia, a mi em fa enveja.
Sí, no. Totalment d'acord.
I no podria ser que aquesta manca d'ensenyament de determinades qüestions no pugui ser una miqueta fins i tot intencionada?
Sí, sí. Sempre dic ciutadans poc informats, ciutadans i ciutadanes manipulables.
Jo, mira, deixa'm que lance una lança, no, allò que diuen.
A veure,
jo crec que ni tan sols això. No els hi preocupa. O sigui, tens raó, Joaquim, però de ciutadans informats, però jo crec que ni se n'han preocupat. O sigui, no són conscients que això és imprescindible en el sistema educatiu. Perquè creuen que no cal, no? Que creuen que no cal. Doncs jo crec que cal tant això com sumar i restar.
Totalment d'acord.
Sí, perquè has de saber qui et fa una llei, perquè has de saber què representa aquest partit polític, has de saber què representa aquesta institució, no ho sé.
Per exemple, els països nòrdics, jo l'altre dia ho estava mirant per tema Europa, però em vaig sorprendre amb altres coses. Clar, tenen assignatures com és, per exemple, el que seria aquí el batxillerat, primer i segon, que és programació informàtica. Intueixen que una persona ha de saber un mínim de com funciona la programació informàtica i tal. Altres assignatures és justament tot el sistema, bueno, i que si suspenen aquella assignatura, pues consideren que és molt important, perquè no podràs defensar durant la teva vida els teus drets com a ciutadà ciutadana si no coneixes com funciona el sistema. Una altra assignatura és justament tot a l'àmbit de com funciona el món internacional. O sigui, vaig veure assignatures que deia... uau, i per què això? I llavors te dones compte que dius, bueno, clar, si estem en un món globalitzat cada vegada més, poder tindre més informació de com funciona el món global, pues ha de ser més interessant perquè el món s'ha globalitzat i el context és diferent, no? No ho sé, no? Em va sorprendre assignatures que vaig pensar, o nosaltres anem molt malament, o aquells estan una mica bojos, o realment ells estan encertant, perquè estan una mica ja donant una informació a gent en 18, 19, 17 anys que la necessitaran els propers temps, no?
Però és que és normal. A veure, i més amb el cas dels països nòrdics, que nosaltres els podem veure aïllats, perquè estan allà al nord, però en realitat no estan aïllats. Vull dir, tots estan tocant potències regionals, tenen una història molt concreta i molt problemàtica. Per tant, és lògic que no només a través de la història, sinó que a través d'estudis socials es coneguen aquest tipus de coses que els seran útils i imprescindibles, no? Clar, el problema és veure aquesta utilitat, no? Aquesta utilitat que després s'exigeix quan tu vas a votar, és a dir, s'exigeix que el ciutadà sàpiga el que ha de fer. Recordeu això de que no has votat malament, no? Aquesta expressió ja l'he començat a sentir jo en els grups polítics, no? Bueno, ningú vota malament, però a banda d'això, la gent ha de saber una mica el que vol fer, el que no vol fer, per què, quan, com, de quina manera, no? Això només es rep a través de formació, no només informació, ho feu molt bé, repeteixo, Joaquim, perquè no es malinterpreti, però requereix formació prèvia.
Totalment d'acord. No, totalment d'acord.
El que és una evidència és que d'aquí 100 dies els ciutadans, tots els nostres conciutadans hauran, i nosaltres també, haurem estat cridats a votar, i que en 100 dies això no ho arreglem.
No, està clar.
A més, nosaltres votarem 720 eurodiputats a la circumscripció espanyola, com deia molt bé l'Albert, 61, dos més que l'anterior. Bueno, 61%, quasi és un 9% dels 720. Vull dir que tenim un pes específic demogràficament dels 5 països més poblats, que això ens dona dret a tindre uns diputats i diputades X, en aquest cas 61%, Bueno, és que també no només ho fem en clau, torno a repetir d'aquí, que és el que la gent no entén, no? Ho fem en clau europea, és a dir, i per això també els temes, jo crec que haurien de ser a la campanya haurien de ser temes més europeus, perquè sabem això, que a l'enquesta ens ho diu.
Això és utòpic, Joaquim,
sí,
ho saps.
Ja ho sé, però l'enquesta, per exemple, l'enquesta quan li pregunta als ciutadans, aquesta mateixa enquesta, diuen, quins temes vostè creu que la millor solució és la resposta europea? Hi ha gent que té claríssim que, per exemple, el que seria la lluita contra el canvi climàtic, inclús el preu de l'energia, perquè diuen, bueno, fem-la a nivell europeu, millor i tal. El tema, per exemple, de la intel·ligència artificial, que el Parlament Europeu ha sigut, i abans ho dèiem, dels primers que ha començat a regular aquest tema. El tema de la protecció inclús de drets i llibertats. O sigui, es dona més confiança a l'àmbit europeu per defensar això que a l'àmbit més proper. hi ha una sèrie d'elements que la ciutadania en general europea coincideix i penso que això és bo, però després han de ser conseqüents a l'hora d'anar a votar al Parlament Europeu, pensant, bueno, l'única institució que jo puc incidir directament, que és les eleccions al Parlament Europeu, doncs llavors vaig implicar, perquè tornaríem a la frase del Joan d'abans, que m'ha encantat. Som molt europeistes, això, però a l'hora de veritat no som massa conscients del que vol dir ser europeus.
Bueno, llavors el que hem de ser és exigents amb els grups polítics, si ens fan un discurs que no és europeista, europeista no, no a favor de, sinó de context europeu o de la Unió Europea, doncs escolta'm, això no ens interessa, ja està, no hi ha més. Mm. És que possiblement passi aquesta vegada, eh? És a dir, perquè clar, com funciona el sistema de comunicació via xarxes socials, la ràdio gairebé és una xarxa social com aquest que podríem dir, és a dir, la gent igual no llegeix els diaris allò que no li interessa, si no li parlen d'allò que li interessa. Vull dir que més de saber el que pot passar aquesta vegada.
I al final acabem tenint també, i ara lliguem un altre dels temes que ens havia posat sobre la taula en Joaquim per parlar amb l'Albert, sobre, per exemple, la qüestió de les revoltes dels pagesos que s'han reproduït a diversos llocs d'Europa, que en el fons s'ha establert com una, gairebé un mimetisme en aquestes protestes, tot i que particularment cadascú té les reivindicacions diferents, però que sí que tot surt d'unes polítiques europees, que és la PAC, la Política Agrària Comuna. I davant d'això, doncs, pagesos de diversos llocs, d'Alemanya, de França, d'Espanya, doncs han sortit al carrer i han ocupat, bé, com més els tractors són cridaners, oi? Doncs han ocupat les carreteres i ens han fet saber doncs, que hi ha un cert malestar.
Bueno, hi ha alguna cosa més que política agrària comuna, que també hi parlarem, eh? Uh-huh. Aquí el problema és fonamentalment pels acords amb tercers països, que són acords de producció, és a dir, considerar tercer país és aquell país que li abaixes els requisits per poder comerciar amb tu, i per tant el consideres tercer país, on de més el Marroc, que ara també ho comentarem, per tant, ve una mica per aquí, eh? Uh-huh. Si és política agrària, i política agrària comuna, i a part és això, acords entre els països. S'acaba de saber avui que una partida molt important de maduixes ve contaminada amb l'hepatitis A,
que
és el Marroc. Val. Per què passa això? Perquè els controls no són previs, sinó que són a posteriori. Eh? Llavors, clar, quan passen aquestes coses, això ve d'acord amb la referència als acords amb tercers països. Uh-huh. No perquè sigui política agrària comuna, sinó perquè et permet comerciar d'aquesta manera. De què es queixen els pagesos? Ara, si anem a la política agrària comuna, doncs que això passi, perquè si es produeixen maduixes, el control els hi faran previ. Els hi controlaran la terra, els hi controlaran els fitosanitaris, els hi controlaran l'aigua, els hi controlaran un munt de coses que amb un tercer no li controlaran. Uh-huh. Doncs, al final, què ha passat? Tornem a política agrària comuna. Recordeu que la política agrària comuna neix per protegir el preu de venda del productor. Vull dir, no ens confonguem amb el que és avui en dia, que és una política de subvencions. I per protegir la producció. Recordeu com ha anat. S'han arrencat oliveres, si algú... per aquestes la desitges teníeu oliveres, em sembla que no en queden, eh? Mm-hmm. S'ha arrencat el raïm, s'han matat vaques, perquè, bueno, com que no podíem tenir excedents, perquè ens n'havien de vindre de fora, clar, tot això arriba un moment que explota, per culpa d'aquests acords amb tercers països, que no és la funció principal de la política agrària comuna. La funció principal de la política agrària comuna és de protegir al ciutadà i protegim, en aquest cas, el productor i els seus productes.
D'acord.
No hi havia subvenció, eh? Uh-huh. Què vull dir? Perquè la gent m'entengui. Si una barra de pa costa de produir X, doncs menys d'aquest X no es pot vendre una barra de pa. Uh-huh. S'ha de vendre una mica més, perquè hi ha d'haver un marge de benefici, perquè si no, de què viurà aquesta gent, no? Perquè tot l'altre ho ha de pagar, perquè la farina, perquè no sé què, perquè tal, no? Bé, doncs aquest era l'inici de la política agrària comuna. Clar, d'aquest inici a el que tenim ara, com podeu veure, no s'assembla en res. Mm. Doncs la gent s'ha enfadat. Normal que la gent s'enfadi. I us demostra una cosa, que és una qüestió europea, perquè han sortit els pagesos alemanys, els pagesos francesos, els pagesos espanyols, els pagesos italians, ha sortit tota Europa. Què pot passar?
Una vaga europea.
Claro, sí.
Tal qual, eh?
Tal qual. Què pot passar? Doncs pues pot fer saltar pels aires la Unió Europea, perquè un dels pilars més importants de la Unió Europea és la política agrària comuna, que s'emporta el 50% del pressupost.
Sí, sí.
Per tant, no és cap tonteria. No és cap tonteria el que està passant.
Correcte.
Vull dir, posem, però clar, no estic donant la raó a ningú, eh? Simplement us he fet un mapa, no?, de com s'ha anat derivant tot plegat, no? D'acord que Europa ha de protegir els acords comercials perquè li interessa vendre a Europa també productes i, per tant, tu vens productes...
A canvi de que els altres et comprin alguna cosa, això és així. Però,
claro.
I a més aquí hi ha una cosa que quan parles de l'hepatitis A, clar, també s'ha de dir que, clar, tu quan protegeixes a la producció pròpia ho pots fer de tres maneres molt concretes. Una és la típica tradicional que nosaltres vam eliminar internament, que era el mercat únic, no? Però nosaltres seguim en països tercers, com tu dius molt bé, amb el tema de la protecció amb impediments econòmics, que són els arancels. Aquest seria un. Però també hi ha altres que a vegades s'utilitzen, com pot ser els legals o els tècnics, que són fer uns controls in situ, perquè tu dius, mira... Encara que sigui molt barata la teva maduixa, és que no compleix els requisits mínims que jo, amb un productor o pagès a Espanya, a França, li exigiré. Amb la qual cosa el d'aquí es queixa perquè no pot competir amb les mateixes igualtats. Ja no només econòmicament, sinó que, bueno, clar, és que jo tinc que utilitzar una sèrie de qüestions que em pugen els costos per poder donar un producte al màxim sanitàriament avalat als nostres consumidors i, en canvi, el de tercers països no té aquests costos perquè no ho fa.
Clar, però perdona que et tallis.
No, ho dic perquè la gent ho entengui, no? Que
sí,
fer pedagogia una mica.
Eliminem els arancels, vol dir que fem un lliure mercat amb els tercers països aquests, que no són tots, són alguns.
Alguns concrets, són per interessos concrets, també geopolítics, també s'ha de dir.
Geopolítics, d'acord.
En el cas del Marroc, per exemple.
Aquí la Unió Europea, que funciona com a estat, té una obligació, d'acord? La Unió Europea no tindrà els mecanismes, ho haurà de traspassar als estats, però l'Estat té l'obligació de fer un control de frontera sobre aquests productes.
Correcte.
O sigui, si no ho ha fet, és per no fer enfadar el soci, aquest tercer, entens?
Sí,
però
clar.
Té l'obligació imperativa de fer-ho.
Home, de moment que tenim fronteres comuns, quan entren maduixes del Marroc per al sud d'Espanya, és com si entressin a Holanda directament, perquè ja no hi ha un altre control. De la mateixa manera que si entra un vaixell amb bicicletes de la Xina al port de Rotterdam, encara que es venguin després a Sevilla, Holanda en aquell cas i Rotterdam en aquell cas, com és frontera comú, perquè tenim mercat únic intern, que així ho hem decidit, té un efecte no només pels holandesos, sinó pels 450 milions de ciutadans i ciutadanes que després consumirem aquella bicicleta o aquestes maduixes.
Per això et deia, o sigui, no deixem estar aquí d'on ve res, però és una obligació, és un imperatiu, el control, perquè de la mateixa manera que te controlaran, doncs, el pa, avui tinc fixació amb el pa, de quina gana.
No has esmorzat.
El pa que surt d'aquell forn, no?, que tu li fas uns controls en molts casos aleatoris. Bé, doncs, s'ha de fer, o sigui, és una qüestió. El que passa que no es fa, i com que no es fa i s'ha fet deixadesa, i suposo que aquesta partida de maduixes ara s'ha trobat, doncs perquè anem-ho a fer, no fos cas que passés, perquè és el que es queixaven els pagesos, que dius, bueno, si a sobre, el que deies tu també, Joaquim, si a sobre el producte arriba més barat, però és que arriba més barat perquè té menys cost de producció.
Correcte.
D'aquest producte. O sigui, per tant, no us estan enganyant, perquè, clar, aquest producte doncs tindrà uns problemes que nosaltres, doncs d'acord, molt bé, perquè tenim un sistema perfeccionat, no els tenim i no sé què, però clar, llavors ja la competència és deslleial.
És...
El concepte de competència deslleial.
És el que queixaven al principi els francesos.
El que pot semblar una anècdota, que és que s'ha detectat una partida amb problemes procedent del Marroc, pot esdevenir categoria, perquè potser hi ha moltes partides venint de tercers països, no només del Marroc, que vinguin amb problemes i que fins ara s'estaven fent els ulls grossos i que arran precisament d'aquestes queixes dels pagesos, doncs algú hagi dit, bueno, posem la lupa a veure què passa, i doncs
clar,
comencen
clar,
a sortir
clar.
Problemes.
Clar, no, segur que ha passat això, vull dir, no, a veure, ni tu ni jo ho sabem, però segur que sí. Després, l'altre tema és, diguem, els costos de producció, o sigui, una mica el retorn a la idea fundacional, no? Anem a protegir-los, no? No anem a protegir el pagès com una espècie d'extinció, no, anem a protegir aquesta producció nostra com ens ho hem plantejat al principi, no? És a dir, que no es pugui vendre per sota del cost de producció, que crec que és un dels discursos que diuen, no? Uh-huh. Que no es pugui vendre per sota del cost de producció. Bé, llavors, perfecte, doncs, bueno, per això ja estem, eh? Vull dir, no, les ànsies polítiques passen per aquestes coses.
De la mateixa manera que en pandèmia o postpandèmia ens vam donar compte d'una sèrie de mancances amb altres temes, com pot ser els xips, per exemple, m'hem donat, i vam dir, bueno, doncs Europa haurà de fer, perquè no es torni pas això, haurem de fer un esforç per poder produir xips aquí, uh-huh. ajudar una sèrie d'indústries que ho facin, perquè si no ens donem compte que tenim un problema, doncs això és el mateix, tu. Això es va entendre molt fàcil, això dels pagesos sembla que no, doncs que és més, inclús més evident, perquè aquí d'això mengem directament.
Sí, però saps què passa? Que ens posa en evidència totes aquestes coses. És a dir, dos temes hem dit, eh? El de la pagesia, el de la producció i el dels xips.
Correcte.
Europa, Espanya, França, Alemanya, està fent les coses a posteriori. És a dir, és incapaç de veure-les vindre. Quan ens ha passat el dels xips, s'ha pensat, ui, els hem de produir aquí. Bueno, ho podíem haver pensat abans,
I
no?
I tant, i tant. Bueno, hi ha escrits que ho deien, eh?
Sí, ho podíem haver pensat abans.
La literatura amb tema, existeix.
Amb el tema de la producció agrària i agropecuària, doncs ho podíem haver pensat abans, perquè se sabia. És a dir, a veure, potser un conseller que viu a l'àrea metropolitana no ho sabrà, però els seus funcionaris sí, no? que viuen molts que viuen a Lleida perquè és pràcticament on hi ha la seu d'agricultura, encara que estigui a Barcelona. Uh-huh. Llavors, clar, dius, com actuem, perdona que ho focalitzo en Generalitat, però és perquè ens entenguem, no? Però com actua Europa? Actua tard i malament. Sempre. Aquest és un dels grans problemes d'Europa, de la Unió Europea.
Doncs, Albert, en els darrers 3-4 minuts que ens queden de programa, us volia treure un altre tema i és que m'ha vingut perfecte això que heu comentat, perquè actuem tard i malament. La setmana passada, si no recordo malament, la presidenta de la comissió, la senyora von der Leyen, va dir que Europa s'ha de rearmar, i rearmar vol dir rearmar, vol dir munició, vol dir armament, d'acord? Perquè, precisament, per veure-les venir, perquè es veu que això de Rússia i Ucraïna la cosa va per més llarg del que semblava, sembla que els americans doncs volen mirar cap a una altra banda, i tothom ja veu que després del que va passar ahir en el superdimarts, doncs que quedarà clar, i després de la decisió del Tribunal Suprem quedarà clar que Trump té tots els números de guanyar i que ens deixarà desemparats, i per tant, què és, què implica, què serà això del rearmament, Albert?
Bueno, us podria dir una notícia d'aquest dematí, que segurament encara no l'heu vista i probablement tampoc aparegui a la premsa europea, és que Iran li ha venut míssil de mig llarg abast a Rússia. Uh-huh. Bé, per tant, Iran que ha fet, ha trencat les mesures aquestes de contenció que tenia imposades i comença a vendre doncs, material de guerra a Rússia, que en aquest moment és ja un enemic europeu, perquè nosaltres ja estem en guerra. Ja sé que surt dur dir-ho això, però Europa s'ha posicionat en una guerra d'un país veí que té amb Rússia. Per tant, s'ha posicionat a favor d'aquest país, no? Aquí no estic fent posicionament polític, però és la situació, no? Uh-huh. Per tant, ja estem en guerra. Què pot passar? Perquè, de fet, tot ve arrel d'algunes declaracions del president Putin, que també tindrà eleccions aquests dies, però bueno, ja sabem, imaginem també com acabarà, que segurament serà reelegit. Bé, si hi ha una amenaça nuclear, bueno, a veure, som Europa és un país petit, eh? Bueno, sí, d'acord, tenim uns quants centenars de milions d'habitants, però som molt petits comparats amb Rússia, comparats amb Xina, que també dona suport a Rússia, comparat amb Estats Units, que no cal que canvi el president, és a dir, segurament també estaria a veure-les vindre. Recordeu als Estats Units de la Segona Guerra Mundial quan va intervindre a última hora?
El 41.
Pearl Harbor va...
Després de l'atac japonès, sí.
Correcte.
Vale, recordeu-ho, eh? Vull dir, perquè, clar, a vegades són coses que estan allà escrites però no les ubiquem. Doncs el mateix faria Estats Units, no? A últim moment entraria, però, bueno, de moment estaria a veure-les vindre. Uh-huh. Doncs jo crec que van per aquí els fets van per aquí. I però la qüestió és, ja estem en guerra, eh? No és que hi hagi una guerra a Ucraïna, no. Europa està en guerra.
Bueno, i
perquè
més,
Europa... està subministrant armament a una de les parts en conflicte i li està donant suport econòmic i ajut migratori, diguem. Per tant, ja estem en guerra. Ara es complicarà una mica més, probablement, arrel del que us he explicat ara, que hi ha hagut venda de míssils de mig i llarg abast i Rússia és potència nuclear.
Bueno, i a més els Estats Units farà el que va fer a la Segona Guerra Mundial, perdona, que tu ja afegies, que era deixar que Europa es desgasti.
Home,
per després venir com a salvadors, amb el pla Marshall en el seu moment, que va ser un business, i ara farà el mateix per tornar-nos a ajudar amb un altre business, no? Per tant, aquí estem, no?
La història es repeteix, no ho hagués dit mai.
Mira, però passen tantes vegades això que dius.
Hi ha una dita que perquè no repeteixi la història l'has de corregir. Mm. Si tu corregeixes, la història no repeteix. Però és que no hem corregit res, jo diria que des de la Primera Guerra Mundial.
No, cert, això és cert.
Corregir, han canviat coses, però no hem corregit.
Hem aguantat 60 o 70 anys sense esbufetejar-nos, que ja és.
És el que dèiem al principi, que això sembla com una cosa normal i és com el gran mèrit. De fet, el 2012 rebem el Premi Nobel de la Pau per això.
Bueno, sí, però vull dir, en el conjunt històric, si ho mirem, diguem, com si fos un relat, són molt pocs anys,
Sí, sí.
Per nosaltres som molts, és dels que estem parlant, és la nostra pròpia vida, no? Però és no res. És no res. Els nostres avis, les han viscut, aquestes guerres. La guerra d'Àfrica, la guerra civil... La primera, la guerra d'Àfrica, la guerra civil, la segona guerra mundial, fa 4 dies. Eren els avis,
Sí, sí, i les van veure totes.
I les van veure totes. Per tant, nosaltres, sí, d'acord, hem viscut bé, però el nostre període és curtíssim. És molt curt, encara que et sembli molt llarg i que tinguem algunes dècades.
Encara, sí, anava a dir, encara que, doncs, és que al final volia fer un tancament més rodó, però veig que no ho aconseguiré. Per tant, Albert, en continuarem parlant segur en els propers mesos sobre això. És que a mi em va cridar molt això, el rearmament. Ai, el rearmament. Bueno, és igual, perquè sí, perquè després un pensa en Chamberlain i dius, oi, oi? No cal estirar del fil. Albert Balada, moltíssimes gràcies, com sempre, per aquesta estoneta i per aquests coneixements.
Gràcies a vosaltres i encantat.
Gràcies, Albert, ens veiem aviat. Una forta abraçada.
Igual, adéu.
I Joaquim, el mateix. El mes que ve, més Europa, s'acostarà el dia d'Europa i estarem més a prop de les eleccions.
Exacte.
A veure si la gent sap més coses.
Bueno, intentarem.
Vinga, fins al mes que ve.
Vinga, una abraçada.